L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El Llevat dins la pasta el podeu sentir tots els divendres a 5:45 de la tarda. A banda, també podeu recuperar els programes al web radioestel.cat a la secció Ràdio a la Carta.
Llevat dins la pasta. Cada divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel.
La història de la humanitat és una història de migracions. Sense anar més lluny, Josep, Maria i Jesús, la Sagrada Família, no devien tenir els papers en regla. Eren uns immigrants irregulars, com en diríem avui, i continuem igual. La Bíblia, però, també és un recull d'històries d'hospitalitat en què l'acollida al germà que pateix és una constant. I aquest és el guà que recullen diferents entitats socials en lluita permanent davant l'hostilitat i els murs que aixequen les lleis i les persones. Tenim avui al programa la Carmen Fernández, veïna de Cornellà de Llobregat, funcionària de Correus i una de les impulsores del projecte Cornellà sense fronteres, una associació que es va crear fa 19 anys. La Mamen és militant de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, la GOAC, i a casa seva practiquen l'hospitalitat, ja que sovint tenen a casa persones acollides, ja sigui per desnonaments, per falta de papers, etc. Bona tarda, Mamen.
Bona tarda.
Gràcies per venir al programa Llevat dins la pasta i explicar-nos aquestes batalles que porteu.
Moltes gràcies. I també dic que l'anunci de funcionària ja fa molt de temps que estic jubilada, prejubilada, precisament perquè vaig quitar Correus abans d'hora per dedicar una mica més, que el meu company estava malalt i tot això. Bueno, parlaré una mica també en castellà perquè em fa difícil parlar en català.
Com tu et trobis més còmode, no hi ha problema. Mamen, digues, digues, volies dir alguna cosa més?
No, això, que me veig més com a treballadora, perquè Correus, això de funcionària, sembla que és, no sé, però bueno, va ser casualitat, perquè estàvem com eventuals i finalment no s'han tingut que fer funcionàries, però mai m'he viscut jo com a funcionària. Bé, no m'he trobat.
Molt bé. Mamen, volíem conèixer com va anar la creació d'aquesta associació de la qual parlàvem, de Cornellà sense fronteres, l'any 2001. Sí. Per què va sortir i a quina realitat volia donar resposta?
Bueno, en principi ja vaig sentir diferents col·lectius de Cornellà que no es movien per altres llocs, que s'havien tancat a Barcelona, a l'Església del Pi, als immigrants. I es va acudir diferent gent, sí, hi havia gent de cristiana també, de fer un tancament d'un cap de setmana en vaga de fam, en solidaritat amb ells. I bueno, es van retrobar a l'església del Pilar, Cornellà, i van començar 10 o 12 persones només. I per la tarda estava en aquest moment mossèn Joan, no recordo el cognom, però bueno, mossèn Joan era el... feia molt de fred, recordo molt, perquè nosaltres havíem portat la manta i tot això, però després, no sé com, vam fer una assemblea al pati, vam dir, bueno, anem a parlar una mica de com va això, el primer dia i no sé què, i van començar a venir tants immigrants que nosaltres ni sabíem que existien a Cornellà els immigrants, no ho sabien. Sempre entenien que a Barcelona, tal qual, i mantenien un contacte així en Barcelona. I, bueno, i es van tancar amb nosaltres, però això eren quasi 100, eh? I allò, l'Església el va veure una mica... Perquè, clar, era un cap de setmana, en solidaritat, però després de que se valia allà, com sempre, són 100 persones, menys tal qual, molta solidaritat de Cornellà, això sí. També problemes amb veïns que diuen pues que no se'n van a la mezquita. Perquè principalment a Cornellà Sin Fronteres, que va ser després, quan es va crear l'associació, són quasi tots en marroquins. Els latins no han aconseguit... sí, en aquest moment sí hi havia algunes noies, però clar, no sé si és per la facilitat de la llengua allà, perquè tenen més problemes inclús per la nacionalitat, pels papers, pel treball mateix. Si es cuida gent gran, la gent prefereix, clar, algú que coneix l'idioma i tal. I, bueno, luego el racisme que hi ha una mica envers a los àrabes i tot això. Bueno. I, bueno, i van començar així, es van trobar allà, van estar un mes, i després ja van sortir amb papers, amb l'ajuda, bueno, en col·laboració amb Barcelona i tot això, i ja les van donar papers a aquesta gent. Noies, quasi no hi havia més que les de Cornellà, de totes les de Cornellà. Migrants, noies no hi havia en aquests moments. Alguna latina, per papers també, però després, pues, a raïs de que van sortir i van tenir papers, és quan van decidir que no només era el problema de papers d'aquesta gent, sinó que hi havia molts problemes de lloguers, de, bueno, de moltes coses, no? I van crear l'associació. Allà ja havien començat a fer classes i, bueno, cosetes, allà.
Alfabetització.
I hi va haver molta participació de la gent jove en aquell tancament, i després també. Luego la gent es va una mica ja col·locant per aquí, per allà, i molta gent ara ha canviat molt l'associació, perquè aquells nois que eren joves, quasi tots, van començar, pues, a trobar treball, a casar-se, a portar les dones aquí, i ara pues, hi ha un número gran de dones també. Sigui familiars,
és un dels canvis que heu observat, no, en aquests 19 anys.
I també la gent que ve de la moltes noies que ven de la recollida de la fruita d'Andalusia. Que no, clar, les noies no venen per creents, bueno, per no sé com dir, pues no venen pateres ni venen en camions com els nois que han vingut de totes maneres. Elles o venen agrupades o venen ja d'un visado i es queden, perquè tenen una situació allà molt, molt dolenta. Potser tenen fills, estan repudiades, estan soles, no sé què. I llavors es venen de la fruita, es venen cap a Catalunya, cap a, no sé, suposo que també altres llocs de treball.
Yeah.
I es queden. I llavors han de passar 3 anys, com els nois igual, han d'aconseguir luego un contracte, perquè el problema més gran és el contracte de treball per a fer papers.
Mamen, hem fet una mica de... ens hem documentat en veure què és el que esteu organitzant, no? Que és el que feu. Hem vist que feu algunes xerrades on parleu de la importància del dret d'aprendre la llengua del país que t'acull, del dret a l'empadronament, la nacionalitat espanyola i el dret a la plena ciutadania. El fet de que hagi aterrat aquesta pandèmia, això us ha fet canviar? Heu tingut que canviar o modificar alguna activitat de les que fèieu?
Bueno, sí, perquè de fet ja no es podien reunir com cada setmana ens reunim i fem el té i unes dissabtes, perquè la gent ja no treballa i és més fàcil. I les classes les fem a l'església de Sant Miquel, les feien fins abans, fins ara, fins a la pandèmia. I ara, clar, no es poden fer classes, no es poden reunir més de no sé quantes persones... I després hi havia molts problemes, perquè gent que treballava en negre, diguem, xatarra...
En l'economia submergida.
Sí, així, en l'economia submergida, perquè tota la història de les xatarres i tot això, que era, pues, el diari, almenys per menjar i per pagar el lloguer, pues, s'han vist desbordat i ja no ha sigut possible. I el banc d'aliments que hi ha a Cornellà, tampoc, si no tenies la targeteta aquella que abans... donaven, pues no, tampoc podien anar. Bueno, han fet temes i demés, però al final s'han creat com una red de fora d'aliments i tal, que està bé.
perquè aquests col·lectius, al no estar regularitzats, estan exclosos d'algunes de les ajudes que s'han previst, com l'ingrés mínim vital,
clar,
no?
Clar, sí, 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 mm-hmm. Totalment. Mm-hmm. No podien, ara, quan ha acabat, que no ha acabat, però molta gent no pot acollir-se ni a planes de... És que no.
Yeah.
Perquè molt, no tenen ni papers. Mm-hmm. No tenen. I tenen el seguretat, o sea, la assistenta social, sí que han donat una d'emergències, però molt difícil de poder contactar. No, mm-hmm. no hi ha manera. Llavors s'ha creat una mica, com sí, per fora s'han creat unes altres redes, mm-hmm. que el mateix que nosaltres i altra gent coneguda ha portat diners i aliments i tal, altra gent hem enviat per recollir, perquè, mm-hmm. perquè era impossible mantenir la situació.
Yeah.
Malgrat que lo porta millor que nosaltres, eh?
Sí?
Sí, sí, són molt més solidaris i molt més...
Entre ells?
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. I molt més economos, molt més, jo veig per la... Bueno.
Que s'administren bé, el
sí,
poc
sí,
que
sí.
tenen.
Sí, poc que tenen, sí, sí, sí. Uh-huh.
Recordem que avui als estudis de Radio Estel tenim entre nosaltres a la Mamen Fernández, que és membre fundadora de Cornellà Sense Fronteres i també és militant de la UAC. Quina relació teniu amb l'administració en relació doncs, a les demandes que feu per millorar les condicions de vida d'aquests col·lectius amb els que treballeu, col·lectius de persones migrades?
Pues no són molt bones, no, perquè clar, són problemàtiques i penso que, per exemple, a Cornellà i Hospitalet, que és una mica per exemple, pues el tema de la vivenda, per exemple, el padrón, de dir una persona té un padrón, que és el primer escalón que han de... És molt difícil. I es crea un mercat negre i tot això, i lo saben, i que denuncien, però si denuncien, que viuen en un lloc que paguen 300 euros a la millor, però que no els empadronaran per diferents motius, perquè tenen més gent o perquè no sé què, pues aquesta llei, si denuncien, se queden sense llum, sense estar allà. I serà allà on vagin és el mateix problema. I és un problema que, clar, cada poble d'aquestes diu no, perquè després arribaran d'altres, i com l'efecte llamada que diu, no? Uh-huh. Efecte llamada. I no, i jo crec que cada poble tindria que fer-lo, perquè la gent que anava a Barcelona, i a Barcelona sí que estan fent una mica més de... Sembla de... Però això del domicili fictici, que volem que la... O l'església, o on vulguin, o algú que tingui una llista de, per a notificar aquesta gent que està... anant de casa en casa i de lloc en lloc. És veritat que si són ocupacions i tal, si les han empadronat a base de molt... Bueno, però si no, si és gent que viu en qualsevol lloc, ja diuen, pues, si veiem, nosaltres parlem a la gent i la gent diu, no, nosaltres no volem, si no, marxat i ja està. Uh-huh. Així que és un problema gran. Aquest és un problema gran. I l'administració en aquest punt està molt, molt reticent. No volen ajudar molt.
Yeah.
Pensant que vindrà més gent. I pensem que nosaltres estem convertint pobles en pobles de gent. I el mateix passa en la vivenda. No hi ha un parc social que la gent pugui... I la gent s'ha marxat molt, cada vegada més han tingut que deixar el pis i anar-se fora. Perquè no podien pagar o perquè els deien que no... que li anaven a vendre o alguna
cosa. Quan dius anar-se fora, és marxar de la
a
població...
Sabadell, a Manresa, cada vegada més junt. Mm. Els nanos al col·legi i tot això, i bueno, ha sigut un problema. Yeah. És un problema. I allà arriba gent nova sempre, i sempre, no sé, una mica... Clar, que està molt desperdigada.
Mamen, m'imagino o imaginem que molts d'aquests problemes que estàs comentant estan lligats amb la llei d'estrangeria que està en vigor. Quins canvis creieu des de l'associació que caldria incorporar en aquesta legislació per respondre millor als drets humans d'aquestes persones?
Penso que hi ha traves que tindrien que... Bueno, que si necessiten proves, pues que hi ha moltes proves de que tenen un treball o que estan anant en metro, no sé què, per dir que són d'allà, o certificar quant temps són
arreglats
allà. No sé, el problema és que és molt difícil, perquè si no es crea un mercat que és molt, molt perillós. Uh-huh. Per tot, per els papers, per el padró, hi ha un mercat negre que dona vergonya. I nosaltres intentem, però no arribes a tot. han conegut i tal, fer padronaments, fer no sé què, i, però no, no pots, perquè la, el claro és molt extens el problema i no pots arribar. No? Uh-huh. I això només si ponen unes lleis que... El problema de del contracte és molt dur, perquè la gent no fa un contracte de no sé quant diners. Si quasi la gent d'aquí té ara treball per un any, contractes d'un any, molt, els joves tampoc ho tenen. Mm. I a ells els demanen moltes. I després els perden, els papers que perden després, si no han tingut un treball continuat, un temps entre renovació i renovació, que tenen un rosari de renovacions.
Perden el permís.
Sí.
Poden perdre el permís.
Per renovar, mm-hmm, perden els papers i tenen que començar de nou. Mm-hmm. I ja està altra vegada el... la gent lo porta, clar, no es queda en altre remei perquè encara estan tirant de la família que està allà, que els ajuda, més con la pandèmia d'ara. Mm-hmm. Sí, sí.
Mamen, t'hem presentat com a militant de la UAC. Mm-hmm. Aquesta militància cristiana, què és el que creus que ha portat amb el teu compromís a l'associació Cornellà Sense Fronteres?
Penso que la gent coneix, no només a mi, sinó a la gent cercana que ha estat amb nosaltres, que està a vegades... I també, no només de la UAC, sinó també les comunitats cristianes que hi ha a Cornellà, que són la Santa Maria i la Barra, o la Vista, la llaman. Aquesta gent sempre estava al costat nostre i ajudant i tal. Molt al costat. I això la gent la xoca perquè, no sé, venen a Espanya. No? Això ha sigut un altre problema amb la llengua, no? Malgrat que nosaltres fem classes de català i castellà, però a vegades diuen, no, primer castellà, tenim por. I després, diu, aprenerem català, perquè sí, perquè entenen que... I molts d'ells, que són, no són àrabes, són amasics, que tenen una altra llengua, diuen, no, això ho entenem molt bé, que han d'aprendre el català. Però...
Perquè és un col·lectiu minoritzat, no?
Sí.
Són els de...
Sí. No, és...
Del Sàhara?
Són... A Cornellà és molt majoritari. Uh-huh. I llavors, no tenim problemes entre ells, perquè tant àrabes com amazics s'entenen molt bé, però, clar, però sí que tenen un sentiment així com de... Més proper com amb el català, en el català.
Bueno, ho dic perquè en el Marroc ells són una minoria, no? I per tant aquesta...
No, aquest... els amasics.
Sí.
No, diuen que són autòctons, són ells.
Val.
Que són els àrabes... Això ho diuen, no sé. I després que els altres han sido arabeïzaus, perquè la majoria, els seus avis i tal, diuen això. Uh-huh. I, bueno, però jo dic que no és un problema perquè és una gent molt... Nosaltres som com la nostra família i entonces jo el testimoni que he procurat donar-les és que apropar-se a la gent que de les comunitats, de la gent de l'església, que veuen que és una... que és un compromís que no li deixarem mai, no sé, i a part que jo ja estava emigrant a França i estava en una comunitat cristiana allà també, no sé, que ja jo sentia com que era algo que tenia que estar allà, no, que no. Uh-huh. I no entenc bastant bé el tema, i això que nosaltres estàvem molt millor que ells aquí, eh?
Ja.
Sí, sí.
I ells us han obert la casa seva, les persones que professen la fe seva?
Sí, sí, sí.
Heu pogut anar a la seva mesquita a compartir espais?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Hem anat, sí, a les festes que ara les deixen fer. Abans feien les bodes i els bautizos, clar, uh-huh, els feien a l'església nostra, a Santa Maria, els deixaven les sales per a les bodes, però ara ja com tenen una mezquita, pues ja la fan allà.
Fan
i a vegades anem. I luego nosotros, no, al principi es sorprèn, perquè alguns són molt religiosos, d'altres no, de les assemblees, estàs allà parlant i agafen una fombreta que tenen per allà sempre i se'n van a l'altra sala per allà. I això ens sorprèn, però bueno, ells estan acostumbrats i molt bé. I ahí hi ha molt respecte per uns de los que creuen i dels que no creuen igual. Uh-huh. I Ramadan i tot això, sí.
Molt bé, Mamen, doncs hem acabat aquesta conversa. Moltes gràcies a Mamen Fernández, membre de l'Associació Cornellà Sense Fronteres i militant de la UAC, per haver-nos ajudat a conèixer la problemàtica dels immigrants i l'acció que feu amb ells aquí a Cornellà de Llobregat.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres també, que ho tens molt bé, que ja ho saps. Ja. Molt bé.
Un dels objectius que tenim a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
Diu el Papa Francesc a l'Alegria de l'Evangeli número 210. Els emigrants em plantegen un desafiament particular pel fet de ser pastor d'una església sense fronteres que se sent mare de tots. Per això exhorto els països a una generosa obertura que, en comptes de témer la destrucció de la identitat local, sigui capaç de crear noves síntesis culturals. Cada d'elles són les ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren els diferents i que fan d'aquesta integració un nou factor de desenvolupament.
A través d'aquesta secció us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada avui. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem un parell de pel·lícules relacionades amb la dura experiència dels migrants. En primer lloc, Les cartes de Alú, de Moncho Armendáriz. És una pel·lícula espanyola de l'any 1990. I la segona pel·lícula, El sueño de Ellis, de James Gray, una pel·lícula als Estats Units de l'any 2013. I per acabar, us recomanem que entreu al web cornellasensefronteres.cat i que us subscriviu al butlletí electrònic que envia la plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants que podeu demanar al web pastoralsocial.cat. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça de correu electrònic llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so Jordi Carretero i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. Sintonia a l'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda.